A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs perquè fa uns mesos es va constituir, el ple de l'Ajuntament va constituir aquesta comissió per commemorar els actes o per preparar la commemoració dels actes del 300 aniversari d'això, del 1714. Doncs una data d'allò més nostrada, oi? I que a més coincideix amb moltes altres coses. Saludem un vilafranquí que fa 15 anys que és sitgetà, Marcel Cintes, bon
Hola,
dia.
Hola, què tal, bon dia.
Vilafranquí a Sitges, oi?
Vilafranquí a Sitges, sí. Fa, ara ho comentava, fa... L'any 98 va ser quan vaig comprar el primer pis, que no és on visc ara, aquí a Sitges, però a més hi havia viscut i hi havia estat bastant perquè els meus pares tenien una botiga a Sitges i tenien també un pis llogat per poder atendre millor la botiga i jo havia passat temporades.
Per tant, ja éreu mig
sitgetà. I llavors, quan vaig tenir uns estalvis, vaig comprar-me aquest pis a Sitges, que estava a prop de la platja Sant Sebastià, perquè era a prop d'on viu la meva família, que és a Vilafranca, i també era a prop per la comunicació i per la distància de Barcelona, que és on sempre o gairebé sempre he treballat tota la vida. I per tant, era un lloc estratègic i que m'agradava molt i vaig fer aquesta inversió i encara sóc aquí.
Perquè, ho hem dit, Marcel Cintes actualment és el director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Sí.
Això vol dir que és una persona ocupada i és una persona que habitualment doncs, ha de viatjar força cap a Barcelona, cap a la capital, a part de per anar a treballar, doncs, perquè per atendre múltiples obligacions. Però també sou el president d'aquesta nova comissió que s'ha creat doncs, per mirar què es fa Sitges per commemorar, per celebrar aquest 1714.
Sí, això va ser proposta de l'Ajuntament, la proposta de l'Ajuntament que em van proposar si volia coordinar aquesta comissió per impulsar i per ordenar una mica els actes que poguessin sorgir en relació al 1714. I em vaig, com tu dius, tinc molta feina i vaig intentar eludir-ho, però em van insistir i a més vaig pensar que ja que vivia a Sitges i que feia tants anys que sóc aquí, doncs alguna cosa havia de fer pel poble. Em va semblar una bona manera de col·laborar i una mica més de penetrar més en les, diguem-ne, en les entranyes o en les profunditats de l'associativisme i de l'activitat cultural que hi ha a Sitges, que és molt rica, i em va semblar que ho havia de fer i ho anem tirant endavant.
Per tant, heu aprofitat això per introduir-vos una miqueta en aquest món associatiu o en aquest món...
Exacte, sí, per acostar-me una mica més a Sitges i conèixer millor el poble, la seva gent.
Té especificitat Sitges per celebrar el 1714?
Home, el 1714, òbviament, va afectar a Sitges. De fet, el primer acte de la comissió, que va ser una presentació pública que van fer l'Ajuntament i que va comptar amb una conferència del senyor Montaner, de l'historiador, va ser el 27 de juliol, vam voler fer el 27 de juliol, tot i que no feia gaire que havia començat a engegar-se la comissió, perquè, segons sembla, o el més probable és, perquè encara sembla que tot indica, que el dia 27 de juliol del 1713, és a dir, ara va fer, aquell dia feia 300 anys, va ser quan les tropes borbòniques van prendre Sitges. Van prendre Sitges. Per tant, Sitges va caure un any i una mica més abans que Barcelona. Aleshores van voler fer aquest acte per engegar de forma oficial tot aquest programa de commemoratiu el dia que va caure Sitges. I ja va caure definitivament perquè després va haver un intent de reconquerir-lo per part dels austriacistes, però no ho van aconseguir. Vull dir que sí, Sitges va caure com ens va... com ens van explicar a la conferència, va caure el 27 de juliol del 1713.
I per tant, doncs, clar, les distàncies fa 300 anys eren molt diferents de les distàncies actuals. De fet, ja la Guerra Civil la cosa va anar molt diferent, és a dir, Barcelona va caure uns dies després que Sitges.
Sí, no? Clar. Home, i hem de dir que, clar, Barcelona va resistir durant molts i molts mesos davant un setge que semblava que seria ràpid, no? Que en principi per la correlació de forces havia de ser ràpid. Per tant, tot i les distàncies, segurament el normal és que Barcelona hagués caigut molt abans del que va caure, no? Uh-huh. I aquest és el motiu d'això, no? De que Sitges caigués el 1713, però encara estrigués, no? Fins al setembre del 1714 perquè les tropes borbòniques entressin a Barcelona, que no va ser l'última ciutat, però sí que va ser, diguem, la derrota definitiva.
S'ha d'escarbar encara molt? Hi ha molt per escarbar sobre la Guerra de Successió? Ara no deixen de sortir llibres, novel·les...
Aviam, jo no sóc historiador, però pel que sé sí que hi ha molta documentació escrita. Hi ha molts documents, testimonis, etc, de la caiguda de Barcelona. A mi parlant de Sitges, potser el que queda per fer és aprofundir més en la història d'altres llocs, com és el cas de Sitges, o pot ser el mateix Vilanova, o Vilafranca, etc, sobre què va passar el 1714. Jo crec que aquí encara hi ha un terreny maco per explorar. Uh-huh. Justament aprofito per fer publicitat de la comissió, que és una de les idees que tenim i que estem mirant com ho podem fer. Per exemple, és posar unes plaques en alguns llocs rellevants del 1713 o de la Guerra de Successió a Sitges, en alguns llocs, en algunes fortificacions, en alguns llocs importants de la guerra. I això, perquè en aquest terreny encara hi ha molt per fer, molt per investigar i per saber, i segurament també per difondre, perquè és una història fascinant, no? Uh-huh. Igual que la Guerra dels Segadors de Sitges, no? Que també va ser molt, molt rellevant. I és més, en aquesta operació de les plaques, potser el que farem és aprofitar i també marcar alguns llocs de la Guerra dels Segadors, també aprofitant que fem les plaques, i llavors posar aquests recordatoris, i si poguéssim també fer algun itinerari, fer alguns itineraris perquè la gent pugui recórrer i pugui imaginar com era la Sitges en aquella època. Mm-hmm.
Perquè hi ha referències de lluita, de defensa, de fortificació.
Sí, tenim, sabem bastantes coses, sabem per descomptat molt ajustadament a l'itinerari, com eren les muralles, etc. Tenim registres municipals, tenim actes municipals. Això l'Ignasi Maria Montaner ho domina molt, hi ha les actes, però bé, encara falten moltes més coses, no? per tenir el dibuix, o tenir el dibuix complet del que va passar. Ja dic que el mateix 27 de juliol, sabem que va ser el 26, el 27, 28, creiem, els historiadors creuen que el 27, però diguem-ne, així com el dibuix de Barcelona, jo crec que hi ha molt material, hi ha molta cosa... I em sembla que en ciutats i en viles mitjanes, petites, etc, encara hi ha molta feina per fer per part dels historiadors que se sentin atrets per aquest camp de treball.
La caiguda de Barcelona i en conseqüència la de Catalunya provoca el decret de nova planta, i aquest decret de nova planta, doncs, implica uns canvis importants. Però fins que hi ha el decret de nova planta, les tropes borbòniques, diguem, entren a la resta de viles, a Sitges, com a Vilanova, com a Vilafranca, i prenen possessió. Hi ha constància, hi ha testimonis de què passa en aquest termini en el qual, doncs, hi ha una certa ocupació militar, però encara no hi ha hagut la nova legislació, que després implicarà determinades coses.
Clar, hi ha uns períodes d'ocupació borbònica en què encara la guerra no s'ha decantat.
Correcte.
És el que tu vols. Aquí hi ha bastants testimonis, també... per registre municipal, per actes del consistori, en què de vegades consignen doncs, abusos o queixes de per... les tropes han requisat, no, ara m'ho invento, però són exemples de tipus, dos bous i una mula per fer no sé què i tal, han fet d'aquesta sèrie de greuges o abusos que suposa tenir unes tropes ocupant una vila i unes tropes que de fet no han acabat la guerra i per tant tenen unes necessitats i és veritat que hi ha aquests abusos, però és una ocupació no especialment repressiva ni cruenta, almenys pel que sé jo, que ja dic que no sóc historiador, però sí que hi ha tota una colla de greuges i abusos, etc, que es produeixen perquè si els soldats necessiten una cosa, l'agafen.
L'agafen i punt, no? A més, clar, hem d'entendre que sempre allà on s'anava ocupant es deixava doncs, una petita guarnició de retent, que era la que controlava, entre cometes, l'ordre públic, però també els interessos dels ocupants.
Sí, clar. Això està clar, una ciutat ocupada mai és una bona situació. Ja et dic, el 1714 va haver un intent de recuperar Sitges per part dels borbònics, però no se'n van sortir. Després ja és evident que la batalla definitiva és el setge de Barcelona i quan cau Barcelona sí que és veritat que queda alguna cosa per conquerir, però és la derrota de Catalunya, no? Al final la derrota de Barcelona suposa això.
Durant la Guerra Civil hi ha molts testimonis de repressió tant durant la Guerra Civil contra un bàndol, com quan acaba la Guerra Civil contra el bàndol perdedor. Hi ha testimonis de repressió d'aquest tipus en la Guerra de Successió?
Home, sí, clar. Sí, sobretot molt, molt, molt sangrants i molt, molt greus en el cas de Barcelona. Tenim la història del general Moragues, no?, que el fan a trossos i posen el cap, exhibeixen el seu cap
una colla d'anys.
En una gàbia durant, crec que són 12 anys, no? Mentre la vídua va reclamant el cos del seu marit i que entreguin el cap d'allà. Vull dir, sí que hi ha realment a Barcelona, sobretot, hi ha una repressió molt, molt, molt bèstia i un ànim de repressió ja previ. És a dir, tenim testimonis de que el que realment es volia era aixafar i escarmentar una població i després tota la qüestió de l'enderrocament de les cases, que els propis veïns els fan enderrocar les seves cases i es fa la Ciutadella, es fa l'esplanada de seguretat entorn a la Ciutadella, etc. Tot això és una repressió brutal, però penso que sobretot el lloc on això es produeix amb força, amb més força i més intensitat és a Barcelona.
Que és la ciutat que havia resistit, perquè aquesta repressió s'estén a comarques...
No t'ho sabria dir, no t'ho sabria dir. Jo, la meva impressió, que ja et dic que sóc un mer aficionat, és que on la repressió és, excepte potser casos puntuals, la repressió és més sistemàtica, més decidida, més preparada, més reflexionada i més volguda, és a Barcelona, justament, per la forta resistència d'una ciutat que, en principi, sobre el paper, no podia resistir gaire, no? I que, en canvi, aconsegueix allargar durant mesos i mesos el setge.
El 2014, per tant, per tot plegat representarà... El setge hauria d'haver estat el 2013, oi?
Però bé, no, per això vam començar el 13, però el que commemorem no és solament el tricentenari, el que va passar a Sitges, sinó la guerra en si, en el seu conjunt.
Ah, de fet, la Guerra de Successió va representar un abans i un després, és a dir, la configuració actual dels estats-nació a tota la part septentrional d'Europa depèn d'aquell conflicte que va durar ben bé 15 anys.
Sí, sí.
O sigui que no és tampoc una cosa puntual, tot i que hem parlat abans de la Guerra dels Segadors, que aquí Sitges també dieu que va tenir una certa implicació.
Sí, va tenir, va ser important, va ser una batalla, si ho podem dir així, un episodi important.
Que estem parlant de la Guerra dels Segadors, si no recordo malament, entre 1640 i 1659 aproximadament, perquè va durar molts anys també.
Meitats del 17, sí.
Aleshores, doncs tot plegat implica que aquesta comissió esteu preparant una sèrie d'activitats. De quines activitats estem parlant?
Doncs activitats que... Les podem classificar de dues menes. Una, les que impulsa la pròpia comissió, és a dir, la comissió té una idea o creu que alguna cosa s'ha de fer, com per exemple et comentava, una de les idees que ha sortit és, doncs bé, posem algunes plaques com les, aquestes que són tan famoses i que són tan característiques de Sitges, de rajola, per marcar i per donar a conèixer alguns llocs emblemàtics de la Guerra de Successió a Sitges. Aquesta és una proposta que impulsa la comissió. Després, i això és molt important, hi ha totes les propostes que ens arriben i que ens aniran arribant d'entitats, col·lectius, associacions, persones particulars que diuen, escolteu, jo sóc de tal entitat, no en dic cap perquè després
no us deixareu alguna, sí.
De qualsevol entitat, la que sigui, i nosaltres hem pensat que el nostre programa d'aquest any farem això pel... Molt bé, llavors nosaltres el que farem és coordinar això. Tenim un logo, proposar unificar a través d'aquest logo, aquesta imatge, aquests actes, i difondre a través de la pàgina de l'Ajuntament, a través de tots els mitjans que sigui possible, internet, etc., doncs difondre aquest programa. I per tant, ja, les activitats que impulsarem i que poden sorgir de la comissió i les que sorgeixin de la societat civil, de les entitats, i que les entomem i les integrem en aquest programa que durarà tot l'any que ve.
El que estàvem preguntant abans, el 2014 commemorem els 300 anys de la caiguda de Barcelona en el marc de la Guerra de Successió. És un 300 aniversari, és un element important, però tot el debat que hi ha, el debat sobiranista, etc, sense aquest aniversari seria el que és? Aquest aniversari aprofita aquest debat? On està l'ou i on està la gallina?
A vegades és difícil saber on hi ha l'ou i on hi ha la gallina. Jo crec que és evident que la coincidència dels 300 anys de la Guerra de Successió amb el debat sobre el futur de Catalunya, sobre el sobiranisme, etc., el que fa és donar relleu en aquest aniversari. I segurament les administracions han donat relleu a aquest aniversari perquè hi es produeix el debat sobiranista. Això és evident. I per tant, i aquest és el marc en els que ens movem. Però el que la comissió té és una voluntat simplement de pensar en el que Sitges, amb una coordinació, perquè a tots els pobles, viles i ciutats, o moltíssims, hi ha comissions semblants, hi ha el que a part del debat polític que hi pugui haver, que és evident que no hi entrarem, el que volem és recordar la història i una mica difondre la nostra història. I em pensa que és aquest l'objectiu principal que han de tenir les commemoracions. Això produirà debat, sí, i segurament és bo, perquè el coneixement també és debat. Aleshores, nosaltres, vaja, no preveiem fer actes de tipus polític en el sentit de, escolta, voteu per l'autonomia, voteu per la confederació, per la independència. No, el que farem és centrar-nos en recordar la història i fer-ho de la forma més pedagògica i més útil, millor, i recordar tota mena d'expressions. Aquesta guerra, que com tu deies abans, és fonamental per entendre d'on venim, què som, etc. No és una guerra qualsevol, aquesta. O sigui, no és una guerra ni és un succés històric qualsevol, sinó significatiu i rellevant. I potser, ara retorno al principi, segurament no, segur, en la situació de debat que hi ha en aquests moments a Catalunya, segurament és pertinent capbussar-nos i saber exactament, o saber el més aproximadament possible, què va succeir i d'on venim. Pensa, la història també és un factor que ha d'alimentar i ha de conformar aquest debat que tenim avui en dia a Catalunya, i que hem de tenir, diguem-ne, civilitzadament i sensatament.
En aquest sentit, és bo revisitar la història.
Jo crec que sí, jo crec que sí. Ara, si ho fem bé, i la voluntat és fer-ho bé.
Ara que es parla tant de memòria històrica, pensant especialment en la Guerra Civil, fins a quin punt la ciutadania en general, clar, la guerra civil ens queda lluny, la guerra de successió ens queda llunyíssim.
Sí, sí.
A quin punt, doncs, la gent té present més enllà d'allò de Rafael Casanova amb la bandera defensant-la...
Sí. Bueno, per això es fan les commemoracions, no? per recordar esdeveniments històrics o per recordar determinats fets. Aquesta és la labor de recordatori, de difusió i de pedagogia que em penso que cal fer. La guerra civil, de guerra civil encara hi ha memòria. Del 1714 no, del
òbviament.
1714 hi ha història. Perquè la història esdevingui memòria, n'hem de parlar, l'hem de revisitar.
Però, òbviament, clar, si és difícil anar tan a prop, i fins i tot hi ha ferides obertes tan a prop, clar, si ens n'anem tan lluny i a sobre busquem un significat, encara és més difícil, fins al punt que, clar, es pot córrer el perill de mitificar determinats comportaments.
Per descomptat, per descomptat, per exemple, Rafael de Casanovas i la imatge de Rafael de Casanovas i de les escultures que nosaltres que tenim al cap de Rafael de Casanovas són una mitificació.
Correcte, i després el van perdonar i es va morir a Sant Boi.
Sí, 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 sí. Sí, però això no, és veritat, la història, perquè la història també depèn de qui la fa, la història,
de
quan
escriu,
la fa,
oi?
el context en el que s'escriu, etc. Però ja et dic que nosaltres no anem tan enllà. El que volem és això, recordar que va existir aquesta guerra, situar-la en el mapa a Sitges, recordar què va passar a Sitges, contextualitzar-ho, i que la gent, si fem que la gent s'hi interessi i que aprofundeixi i que busqui llibres i que si interessi per aquest fet i per altres, estarem contents.
Anava a dir, tenim una fortuna a Sitges que no som un lloc estratègic, oi?
Home, déu-n'hi-do, perquè determinades tropes van estar aquí, per exemple, els anglesos, si no tinc mal entès, es van concentrar aquí per anar-se'n, almenys una part, per anar cap a Menorca, que va quedar en mans angleses, etc. No et pensis, els llocs de mar sempre són estratègics.
Però estàvem lluny de... Vilafranca ens quedava llunyíssim.
Sí, home, està molt més cara, està clar.
Per tant, doncs, en qualsevol cas, aquesta comissió, que ja ha començat a treballar,
sí,
que té algun acte previst, més o menys a prop...
La comissió es va formar-se oficialment, va constituir-se oficialment, per votació del consistori de Sitges el mes de juny. El mes de juliol van fer el primer acte, que va ser aquesta conferència, 27 de juliol, 300 anys de la caiguda en mans borbòniques de Sitges. Aquest va ser el primer acte. Van fer un segon acte, que va ser participar l'11 de setembre a l'ofrena floral. Ja tenim una colla d'actes, alguns que ja ens han arribat d'entitats, propostes d'entitats, i alguns nostres, com per exemple aquest de posar plaques amb aquestes plaques típiques
de significatius de Sitges.
A indrets, perquè la gent quan passi per allà i li diuen, mira, aquí hi havia l'entrada de la muralla, no sé què, aquí hi havia la torre, no sé què, aquí hi havia, doncs, aquests llocs, doncs la gent diu, home, sí, ostres, aquí hi havia tal, la muralla era fins aquí, aquest tipus de coses, i intentar, si podem, això, fer difusió a través d'itineraris.
El gruix serà, però, l'any que ve?
És que a Sitges abans parlava a la tertúlia, doncs a Sitges hi ha molta activitat, parlaven a la tertúlia que
no
hi ha molta
digueu,
activitat.
No em digueu.
Cultural, doncs, nosaltres no hem volgut incrementar més o solapar-nos gaire. Per tant, creiem, hi haurà actes tot l'any, però segurament provarem de, si les entitats estan d'acord i si podem, serà concentrar el gruix abans de l'estiu i just després de l'estiu.
D'acord. Just després de l'estiu, que a més l'11 de setembre serà allò la data...
Maig-juny, abril-maig-juny, segurament, i després setembre, i si hi ha algun acte més, però llavors el setembre i potser hi haurà algun acte després. Però concentrar-ho això abans i després de l'agost, per ser exactes, no? Perquè hi ha moltes dates assenyalades i creiem que convocar o fer actes, quan ja hi ha un altre acte important, etc. Intentarem això, no solapar-nos, que no és fàcil, perquè Sitges, gràcies a Déu, té molta activitat de tipus cultural, etc.
No ho he preguntat, sou molta gent a la comissió?
Si vols te'ls dic, perquè així, perquè un objectiu o una voluntat meva era fer una crida, que ja la vam fer La faig ara i tornarem i ens dirigirem ara rebran les entitats una carta convidar-les a fer propostes i que no, qui no la rebi que se senti convidat també, perquè a vegades se'ns escapen perquè són molts col·lectius, a presentar propostes i a fer propostes i a incloure en les seves programacions i a pensar, a l'hora de pensar, de dissenyar activitats, de pensar en aquesta clau, no? d'incloure aquesta commemoració en o vincular algun dels seus actes de la programació a aquesta commemoració. Mira, la comissió la presideixo jo, i el Xavier Salmerón, el Roland Sierra, el Carles Arola, la Vinyet Panyella, el Pol Vigó i el Raúl López. I ens organitzem, ens hem reunit ja bastantes vegades i anem fent feina amb un enllaç amb l'Ajuntament. I aquestes persones, jo vaig voler expressament que la comissió fos gent de la societat civil, tots ells, els que els coneixeu, tots estan vinculats a alguna entitat important, que fossin gent vinculada a entitats de Sitges, però que hi fossin a títol personal, per evitar susceptibilitats. És a dir, cadascú, són gent implicada en la vila, però cadascú hi és a títol personal, és a dir, com a ciutadà particular. I no hi ha cap polític, perquè a mi em va semblar que havíem de separar les coses i que era bo que fossin ciutadans, com jo, diguem-ne, de peu, que no fossin vinculats a partits, etc. Els partits ho van votar i els va semblar bé i vam tirar endavant. Sí que és evident que tenim una coordinació important amb l'Ajuntament perquè l'Ajuntament ens ajuda a fer la comunicació o si necessitem determinades coses, etc. Però la qüestió va ser aquesta gent implicada en la vida de Sitges a títol personal i que representessin la societat civil, és a dir, cadascú deu votar el qui deu votar, però aquí estem com a particulars i no com a... no hi ha ningú que sigui cap de partit. Ja.
En un moment com l'actual, i malgrat que sigui una qüestió exclusivament històrica, sempre poden haver susceptibilitats, oi? I més amb un tema tan que ara està en el fil de l'agulla.
Sí, però no en parlem gens de política, us asseguro que parlem de calendari, de qui fa això, qui fa allò, etc. No, en parlem i és molt bo que així sigui. Tot això val la pena, no val la pena, que m'han dit que voldrien aquesta associació, els agradaria fer això, fer allò, què us sembla, bé, hi ha aquells que també volen fer, pregunta'ls i quan el voldrien, aquest tipus de coses. Per tant, és una... Això és, jo vaig, justament la condició que vaig posar va ser que fos estrictament civil la comissió i ja està, és a dir, aquí la gent són ciutadans particulars que donen el seu temps per fer aquesta coordinació, per ajudar a fer aquests actes. I punt final.
Doncs ja ho saben, de moment la primera dada històrica, que és la que va, diguem, esmentar l'Ignasi Maria Muntaner en aquesta conferència el dia 27 de juliol, segons la qual ara ja fa 300 anys ja estàvem envaïts per les tropes borbòniques, oi?
Sí, Sitges era borbònica, sí, ja, a aquestes alçades. Sí.
Malgrat que la mitologia doncs, fa que parla de la caiguda a l'11 de setembre, clar, només va caure Barcelona, perquè sí. Bona part de Catalunya, em sembla, què va quedar? Em sembla, només Cervera, em sembla, era o...
Va caure, crec que és Cervera va ser borbònica.
Era borbònica. Cardona va ser
crec que va ser l'última, sí.
Cardona,
de Ciutat Gran.
Sí, m'he confós, sí, Cardona era. Doncs això, Cardona quedava per caure.
És veritat que evidentment no cauen totes les ciutats i pobles al mateix dia, sinó que van caient, i després de Barcelona, que va marcar el final de la derrota, però també n'hi va haver alguna que va caure després de Barcelona, vull dir que...
Doncs Marc Alcintes, president d'aquesta comissió de commemoració dels actes del 1714, malgrat que potser Sitges s'hauria de dir 1713, oi? Però no ho entendríem, oi?
No, commemorem la Guerra de Successió.
Correcte, que és 1714, que és la data que més tenim marcada als catalans. Doncs això, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I molta sort.
Gràcies.